Aquesta setmana he llegit Música i Inspiració, el llibre del violinista i crític musical Arthur M. Abel, que reuneix converses amb titans de la composició com Brahms, Strauss i Puccini i que acaba d'editar l'editorial Fragmenta en versió de Josep Pelfort. Pels manòmens, intèrprets, musicòlegs i sobretot pels compositors, el tema del procés creatiu i la particularitat del concepte d'inspiració sempre ha estat una font de cabòries molt més alta que la mateixa qüestió en afers com ara la literatura o el pensament. El llibre d'Abel s'endinsa en aquesta problemàtica vista des de la inspiració de l'influx de la divinitat en alguns dels compositors més importants del postromanticisme i de principis del segle XX, amb un esperit musicològic interessant, però també amb l'àgil curiositat del tafaner. Aquest és un llibre que fa molt bon llegir, especialment pels que hem estudiat la història de la música culta occidental i hauríem venut el nostre escàs patrimoni per entrevistar Monteverdi, Bach, Mozart o Brahms. Això és el que fa i transcriu Abel en una llarga conversa amb el compositor alemany, transcrita per taquígrafs que s'endinsa en sorprenents particularitats de l'autor en el procés de creació artística. Música i Inspiració no és un llibre, per dir-ho així, que dediqui gaires esforços a parlar de tècnica o anàlisi, i els seus protagonistes s'esmercen en escatir allò que hi ha d'inefable, en paraules del filòsof Jankelevich, en l'art de compondre. Un misteri que el romanticisme sempre ha tenyit d'una especial fantasia amb una estètica que sovint he trobat un pèl massa tenyida de transcendència i pompa, però això ja ho discutirem. Entrar a la cambra de Brahms, de Humperdinck, Bruch o Grieg és una experiència fantàstica per a qualsevol lector. I més encara si, cosa rara, aquest és un llibre editat en llengua catalana. Perquè aquí a la tribu tenim moltíssims melòmens i músics, però això dels llibres, assaig i novetats sobre música en la nostra llengua és un drama monumental. Avui parlarem d'assaig i escoltarem música de la bona, què dic de la bona, de la millor, perquè aquesta setmana he llegit Música i Inspiració, però no ho he fet sol. A mi ho han fet un dels seus prologuistes, l'Oriol Pérez, també el professor Jaume Ridegales i un dels nostres compositors més internacionals, el reusenc Joan Magraner. Soc en Bernat Adéu i sou a l'Illa de Maians, el podcast de la llibreria Ona.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, built to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
Doctor Radicales, bon dia, bona tarda, bona nit.
Què tal, com anem?
Com estem? Benvingut a la meva illa.
Moltes gràcies, molt honorat.
Oriol Pérez, et tenim a distància des de Manresa, com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies, molt content de ser aquí.
Avui parlem de compositors, d'inspiració, de música i volíem també tenir un compositor viu perquè els protes d'aquest llibre, Jaume Oriol, per desgràcia no els podem tenir amb nosaltres perquè ja són sota terra des de fa molt de temps i hem pensat que havia de venir a... aquest que és el primer programa que dediquem als assajos de música, també un compositor molt estimat i amic com és el Joan Magraner. Com estàs, Joan?
Molt bé, un plaer ser aquí, gràcies.
Benvingut a l'Illa. Abans de parlar d'aquest llibre, Oriol, Jaume, voldria fer una reflexió prèvia, i ara ho deia en la meva introducció. Com és que en un país on hi ha molts melòmens, no ens podem comparar, evidentment, a països com Alemanya, com Àustria, fins i tot com Itàlia, diria, ens costa que hi hagi llibres sobre música, que encara són una petita minoria dins les prestatgeries d'assaig, i també per què costa tant que n'hi hagi de llibres en català, perquè realment costa aquesta raresa d'editorial Fragmenta, i per això cal felicitar l'Ignasi Moreta i els seus treballadors. Són això, són rareses. Per què, Jaume, ens costa tant llegir música si tenim tanta gent que en gaudeix?
Possiblement, no ho sé, així pensant-ho molt ràpidament, perquè en aquest país la crítica no és professional. I a més, diguem que la poca crítica que hi ha és més aviat crònica que no pas crítica. No em refereixo només al que llegim en els mitjans de comunicació, diguem, de masses, diaris ben pocs i revistes, sinó que falta molta formació, jo penso, en el que és l'exercici de la crítica musical en conservatoris i escoles de música. Les assignatures d'història de la música, d'estètica, etc., són, mal m'estal dir-ho, perquè sóc professor d'estètica, maries, i per tant no ens prenem molt seriosament aquesta feina de formar crítics en música, que no tan sols, jo sempre he entès la crítica no pas com un judici, sinó com una orientació al futur lector, a la futura lectora, per fer-li entendre determinades claus d'interpretació d'aquella peça musical, sigui una peça musical clàssica o sigui una peça musical contemporània. I en aquest sentit estem molt mancats d'això. I clar, evidentment el resultat és el que tenim, absolutament exigu. Tot i que crec que el 2020 excepcionalment ha estat, en aquest sentit, potser un bon any. En altres sentits, evidentment, no. Però en aquest sentit ho ha estat perquè tenim força novetats bibliogràfiques, algunes en català i d'altres d'autors catalans, els quals, si voleu, després també podem parlar.
Després també ens fareu les vostres recomanacions, Oriol. Ara el Jaume deia que cal reivindicar la crítica literària, també la filosofia de la música, i jo també afegiria, Oriol, a la crítica musical o fins i tot als llibres de música com un exemple d'alta literatura. Aquest és un llibre que fa molt goig de gaudir, el llibre d'Abel. És un llibre literàriament també molt interessant. Tu que l'has prologat, ho saps de sobres.
Sí, certament era una de les coses que més ens va sorprendre. És a dir, era precisament doncs, bueno, que a part de l'ofici de músic i de musicògraf, doncs era una persona doncs, que tenia una ploma d'alta qualitat. En quant a l'intent del que comentaves, jo crec que aquí hi ha una qüestió que a vegades oblidem, i és el problema de quan les editorials moltes vegades s'han venut al mercat, han mercantilitzat, i evidentment doncs, els llibres d'assaig musicals difícilment poden sobreviure en un mercat. De fet, doncs, clar, si aquesta idea de la mercantilització que hem fet d'una tipologia molt específica de llibre, o en aquest cas d'assaig, i sumem aquesta qüestió, doncs fa que la cosa sigui més difícil. Ara bé, com pots revertir-se? Doncs jo penso en apostes encomiables i decidides, com la que acaba de fer Fragmenta i l'Ignasi Moreta, és a dir, d'arriscar-se. També és veritat que encara no ha sortit primer en català, posteriorment sortirà una edició en castellà, que serà la primera edició en castellà d'aquest llibre, perquè cal dir que aquest llibre ja tenia una edició anterior, que jo penso que ens en pot parlar precisament una persona d'aquells territoris, que és el Joan Magraner, perquè era una edició que s'havia fet a Reus, em sembla.
Sí, sí,
no?
a més el Joan la té aquí sobre la taula. Avui parlem amb en Joan Magraner, que ens encanta perquè és amic nostre i és un dels nostres millors ambaixadors de musicals, però també en Joan, i ho sabeu per tots els que el seguiu a Twitter, és un lector voracíssim i tenia aquesta primera edició que ens comentaves. Quina és la traducció, Joan? I com l'has trobat? El tenies per casa, aquest llibre, perdut?
Sí. No, de fet el vaig fer comprar jo als meus pares, perquè anant cap al Conservatori de Vilaseca, clar, jo vivia a la Selva, teníem 20 minuts de cotxe, vam sentir per Catalunya Música que el comentaven, però això devia ser el 94, 95, una cosa
així. És a dir, Jaume, que Catalunya Música serveix per alguna cosa.
O servia
en aquells moments.
Clar, i aquest és un llibre que va traduir l'Artur Martí Gili, que era com el que havia fundat la llibreria Gaudí de Reus, que és una llibreria així amb molta solera d'allí. I era un llibre que es podia...
Amb un nom molt original, sí. La llibreria Gaudí de Reus. Sí.
Però clar, llavors és un llibre... O sigui, us heu d'imaginar un estudiant de música com jo, encara així, que tenia ganes de dedicar-me a la composició, perquè ja feia temps que rondava, va ser com un... com realment com un cop d'allò de dir, ostres, això què és? No? Aquesta gent està parlant d'unes coses interessantíssimes.
Per qui comenci a llegir llibres de música, que és una cosa que encoratgem, evidentment, els melòmens, però també a qui no sigui melòmen, jo diria que aquest és un bon llibre per començar a interessar-se també pels compositors, perquè és un llibre on se citen moltes peces, és a dir, és un llibre que ens porta molta música i és un llibre, a més fàcil de llegir, no hi ha grans tecnicismes. Comencem, Oriol, primer per parlar una mica del més bàsic. De qui és aquest Arthur M. Abel, que molta gent, molt dels nostres oients, no coneixeran? Era un músic practicant, també era un crític, era un musicòsof, podríem dir, un amant de la música, però que també un lector de teologia, de poesia, molt, molt interessant, no?
Bueno, estàvem en aquelles èpoques de nou qual doncs, una persona no havia caigut en aquest drama, que és el de l'especialització, sinó que una persona que sabia música doncs, també s'interessava per la literatura, per la tradició, per la teologia i per les qüestions elevades. Doncs ell era ni més ni menys que el crític que envia el musical Courier des dels Estats Units, està 25 anys per Europa, cosa que aprofita doncs, en parlar amb aquells monstres, per dir-ho d'una manera eufemística i carinyosa, sobretot per explicar aquesta qüestió. Què és això de la inspiració? Què significa quan una persona està en aquest estat beatífic, tan estrany, tan mistèric, i que tant s'havia parlat durant el romanticisme? I clar, té lloc doncs, en un moment donat que gairebé ja és a finals del segle XIX, i per tant doncs, obre tot un ventall doncs, de resum del que havia sigut doncs, aquest tema de la inspiració al llarg del segle XIX. I fins i tot, doncs, bé, jo diria que ja en l'inici, ja parlant de Brahms, ja hi ha una al·lusió a Beethoven a través d'una una anècdota que s'ha anat transmetent de generació en generació, i fins i tot alguna al·lusió a Mozart, que deia doncs, que quan ell estava component era com si estigués en un dolç i vell somni.
Sí, Jaume, és una de les... Aquest és un llibre que s'inscriu també en una època. Jo crec que si féssim ara unes entrevistes a compositors semblants, és molt difícil parlar de compositors semblants, perquè per parlar d'aquests tòtems hauríem d'esperar molts anys a veure quins dels compositors del present aguanten els capricis del temps, que a vegades amb això de la història de la música també són injustos, però és una idea la que, per exemple, expressa Brahms en el que és el capítol central d'aquest llibre, perquè jo diria que és la conversa més interessant.
La mirada.
És una mirada molt romàntica, sí. No? El compositor, jo diria, ara ho deia l'Oriol molt bé, en aquest estat pràcticament d'èxtasi i de contacte amb la divinitat com a font de la seva tasca compositiva. No? És una mica el que aquí s'explica.
Sí, el que passa és que, clar, és un llibre que, per sort, abraça, diguem, dues o gairebé tres generacions de compositors, perquè la cosa arriba fins a Richard Strauss, que és un compositor que va morir el 1949, per tant estem parlant d'un compositor que va molt més enllà, no? del que és el llindar del 19 al 20, per bé que el llibre sí, està escrit doncs, a principis del 20, perquè el mateix Strauss anuncia després d'Electra, potser m'he passat de frenada i ara faré una cosa més plàcida, que serà el Rosenkavalier, evidentment, però penso que és un llibre que sí que focalitza molt l'atenció en el que és aquest concepte de la inspiració en el seu moment concret, però jo crec que, i aquí tenim un compositor que ens ho pot ratificar, la inspiració hi és, romàntica, preclàssica, barroca, però la inspiració hi és, no? I el llibre també revela una cosa molt interessant, que és també una de les grans virtuts de la col·lecció de Fragment Editorial, que tracta o que publica llibres sobre teologia, espiritualitat, però des d'una dimensió molt oberta i molt universalitzadora, jo diria. I és que el llibre mai deixa de plasmar el profund treball i disciplina fèrria de tots els compositors.
Exacte.
Cosa que fa pensar en aquella famosa anècdota de Picasso, que li van preguntar: mestre, la inspiració existeix? I ell va respondre: sí, però millor que m'enxampi treballant, no? Doncs sí, és una mica això.
I també aquesta definició que em sembla que surt de Carlyle sobre el geni, que és aquesta persona que treballa, que s'esforça constantment. Parlant de Brahms, Oriol, una de les coses que comentes al teu pròleg és que no és un dels compositors que s'associï més al tema de la religió, tot i que té una obra religiosa amb algunes referències, però també amb un text bastant sui generis com és el Requiem alemany, però que una de les troballes d'aquesta conversa, i que a mi em va sorprendre, és el domini que té Brahms de no només Brahms, sinó Joseph Joachim, el violinista que fa de pont entre Abel i el compositor, el coneixement pràcticament, vaja, teològic que té d'alguns fragments dels evangelis. És a dir, sorprèn molt com justifica ell la seva teoria de la inspiració amb fragments de la Bíblia que coneix de memòria i que té molt ben interioritzats, no, Oriol?
No oblidem que Brahms és d'Hamburg, per tant, del nord d'Alemanya. Per tant, hi havia tota una tradició ja molt afincada en el romanticisme, que era que moltes vegades sortien de cercles luterans molt concrets en el qual la pràctica de la lectura dels evangelis era molt habitual. Ho era tant que fins i tot podia fer una operació com fer l'Ein Deutscher Requiem, que és una selecció dins de la tradició doncs, dels Requiems alemanys, i de no utilitzar la paraula Gott, sinó que utilitza la paraula Herr. Per tant, jo penso que la prova més fefaent d'aquesta qüestió, d'aquesta adscripció religiosa, teològica, espiritual, com li vulguem dir, dona una pista claríssimament en les seves dues darreres obres. És a dir, els quatre cants seriosos, que estan basats doncs, en tres textos de l'Eclesiastès i en un altre, en dos fragments de la primera carta de Sant Pau als Corintis, i la música que acaba fent uns corals per a orgue. Uns corals per a orgue en el qual al darrer dels corals, és a dir, amb tota aquesta tradició del que significa l'orgue alemany, com ens portaria, doncs, evidentment, a Bach, etc etc, doncs que és un coral en el qual, doncs, diu el següent text, és a dir, la meva confiança està posada en Déu. Veuré la seva cara veritablement mitjançant Jesucrist, que ha mort per mi. Va obtenir la gràcia dels pares i així s'ha convertit en el meu mediador. El text d'aquest coral és el que Brahms compon per a orgue en la que és la seva darrera obra. Per tant, és un exemple claríssim, doncs, de que, en efecte, Brahms estava perfectament familiaritzat, uh-huh, estava avesat aquest contacte, claríssim, amb el que eren, sobretot, el Nou Testament. Claríssim.
Fins i tot, Jaume, hi ha moments molt interessants on la conversa deriva... És una conversa molt tipificada, és a dir, costa molt pensar que tres personatges parlessin amb tanta pompa i circumstància, per posar-ho en termes musicals, però fins i tot és un assaig de cristologia molt interessant, en el qual Brahms parla de teòlegs, coetanis sobre la visió de Jesucrist com un performer, diria jo, com un creador, d'una manera que a mi m'ha sorprès molt llegint-la i per mi està d'una autèntica revelació, no?
És que, esclar, és el que deia abans l'Oriol. Jo crec que hi havia un concepte de la música abans, culta, que vol dir transversal, universal, digue-li com vulguis, i que estava completament allunyat del tecnicisme propi de l'especialització. A mi m'agrada molt, tu també, la il·lustració, no? El concepte il·lustrat, aquesta persona que abarca un coneixement ampli i que passa també per un coneixement profund de les escriptures. Jo reivindico, jo diguem que sóc dels que crec que no crec, però vaja, reivindico la lectura dels evangelis o de l'Antic Testament i les cartes, per exemple, de Sant Pau, perquè crec que formen una part substancial de la nostra cultura. La nostra cultura no s'entén sense un rerefons espiritual, religiós, al marge de les creences individuals a cadascú.
En Joan Magraner va fent que sí amb el cap. És molt interessant que avui tinguem, Joan, perquè jo diria que la majoria de les teves obres tenen alguna cita literària, has citat amb moltíssims poetes catalans, des de Francesc Garriga fins a Ruiz de Corella, i també fins i tot a obres espirituals. No? Sempre hi ha una relació de la música amb algun altre art, en el cas de la teva obra.
Clar, totalment. No, però en aquest sentit d'això que estan dient l'Oriol i el Jaume, volia dir també que és molt revelador que amb el que se sent més pròxim, sembla, llegint aquest llibre Brahms, és amb l'Evangeli de Joan, que és el més inspirat, literalment també inspirat, no? I sempre estan donant voltes amb això, que és molt com, és curiós, no? Precisament.
Oh, my love, my...
Jo recomano la biografia d'una gran dama de la interpretació, en aquest cas de l'orgue. La dama de l'orgue, que, com no pot ser d'altra manera, és Montserrat Torrent, mestra de mestres, hereva d'una gran tradició organística a casa nostra i que ha estat objecte d'una molt bona biografia a càrrec d'Albert Torrents, que és col·laborador de Catalunya Música i director de la revista musical catalana. És un llibre editat per Ficta Edicions i, a més, es podria dir que són unes memòries de viva veu, perquè és Montserrat Torrent la qui parla i la que desglossa tot el que ha estat la seva vida com a organística. Atenció, sent com és una dona de 94 anys i encara en actiu. Godspeed your
love. Quan es parla del concepte d'inspiració, clar, és un concepte que té una gènesi històrica molt, molt determinada, quan es parla d'aquest instant de mèdium, com si el compositor fos una espècie de mèdium entre Déu i l'inefable de la música. Quan el llegeix un compositor de carn i ossos del segle XX-XXI, com el digereixes? Quan composes també hi ha moments en els quals, per exemple, com dèiem, un Pou, estàs distret i se t'acuden idees molt més interessants que quan ets, per dir-ho així, quan estàs tecnificant els teus pensaments? A vegades notes que ets un mitjà entre alguna cosa que és superior a tu? És una idea que només es pot reivindicar des del romanticisme o és una cosa que a tu et passa també des de la teva experiència del dia a dia composant?
Clar, és que si llegeixes aquest llibre sobta molt perquè realment és impressionant tot el que diuen, però després, si te pares a pensar i ho analitzes una mica, sí que existeix aquesta cosa. Jo trobo sobretot que hi ha com dos estadis i que he vivenciat, per tant, que puc dir que això almenys és veritat, no sé com explicar-ho. Un és l'instant efímer de cada cop i volta les idees que has anat donant, que has anat donant-li voltes, solidifiquen en una, llavors pots començar a treballar, i l'altre és aquells moments que, a més, no és sempre, que estàs escrivint, o sigui, és un antre que és de més llarga durada, l'altre és com efímer i l'altre és com que estàs escrivint i tot va encaixant sol.
El teixit musical d'alguna manera et porta la seva pròpia llei.
Has interioritzat tant ja també el propi material per aquella obra o així que ja va sol, però això passa molt poc i moltes vegades la sensació que tens és com obtrusa de dir, ostres, no va de cap manera, però has de seguir endavant perquè en sec hi hagi un dia que pom, tot es fica a lloc.
Tots tres, i jo m'hi sumo, heu fet una reivindicació de la música, jo diria fins i tot no com un art integral, sinó el més integral de les arts, perquè és una, amb això no cal ser wagnerià per afirmar que la música toca no només tots els aspectes de l'ànima humana, sinó que toca la literatura, que toca l'escenografia, en el cas de l'òpera, no cal ni dir-ho, també el cinema, etc etc. Hi ha uns fragments molt interessants del text, a part de la teologia, on tant Joachim com Brahms mostren un coneixement, per exemple, extraordinari, Oriol, de la poesia anglesa, d'un poeta que a mi m'agrada molt, com és Tennyson, que també toca molt el tema de la divinitat. Són fragments realment sorprenents perquè es veu com Brahms ha llegit alguns poemes de Tennyson i Joachim, fins i tot, hi ha parlat i coneix i transcriu converses amb Tennyson de memòria.
Sí, és que clar, hem de tenir en compte que Joachim tenia una forta formació anglesa, perquè havia estudiat per Anglaterra. Aquí, el que possiblement deu haver-hi, jo m'imagino que aquesta conversa es va preparar, perquè una conversa a la qual Brahms s'avé a poder parlar, a revelar aquests secrets, i que fins i tot posa una data caducitat, és a dir, que són 50 anys, que fins i tot s'avisen els taquígrafs de l'ambaixada nord-americana a Viena, que és on té lloc la conversa, jo crec que igual també una mica de preparació la van tenir, perquè realment dubto molt que d'aquella improvisació està tot molt ben travat, molt, molt ben embastat, però, vaja, en tot cas, el que sí que és veritat de que la presència de Joseph Joachim és un indicador de que Brahms, allà on no arribava, doncs també es va ajudar, cosa que podem entendre perfectament, perquè ja sabem doncs de l'estreta i íntima relació que varen mantenir musicalment Joachim i Brahms, com demostra doncs, que Brahms li va dedicar el concert per a violí. I això està claríssim.
És molt interessant també, Jaume, quan es parla, parlant de Brahms, després parlem del dels compositors, però com Brahms accepta que ell és un compositor que serà també més reverenciat en el futur,
sí.
I fins i tot hi ha un moment molt interessant on comenta amb Joachim, i Joachim li expressa que el contractaven per tocar algun concert de violí, especialment el de Beethoven, però li deien, sobretot, no toquis el de Brahms. És molt interessant quan Joachim li diu, Johannes, tu ets el millor compositor del teu temps, però, diguéssim, necessita que passi una mica de temps perquè la gent apreciï tot el teu valor, cosa que va ser veritat.
Sí, i això sí que es arrela molt amb el que és una idea, la idea romàntica de la transcendència de l'obra, perquè tu nomenaves Mozart i encara més Monteverdi. Mozart potser va ser l'últim músic funcionari de la història de la música.
Funcionari cortesà.
Sí. Tot i que ell va fer el canvi per dir, escolta, jo vull ser un músic lliure, que de fet no és que ell volgués ser músic lliure, ell volia treballar per la cort de Viena, el que passa que finalment allò estava ple i es va haver de buscar la vida.
Estava tot ocupat, no hi havia places lliures, sí.
Però realment fins a Mozart aquesta idea de fins a quin punt la meva obra transcendirà, potser és el mateix Mozart qui se n'adona quan descobreix les obres de Bach, que diu, però què és això? Obres que reposen dintre d'un armari o d'un calaix, això és una meravella, no? I a partir d'aquí és quan comença justament això, no? El romanticisme, que és la reivindicació del passat com a legitimació del present. I això passa en música, en literatura i també en política, no? Tot el mapa d'Europa que es reconfigura fins a arribar als estats moderns, no? I aquesta idea que dius tu, és una idea, per mi, sí, molt netament romàntica. I en aquest sentit, et diria que he trobat molt a faltar en aquest llibre, és a dir, m'hauria agradat molt que el senyor Abel hagués entrevistat Mahler, que era precisament la persona més obsessionada per aquest tema, no?
Exacte.
Hauria estat molt bé.
Exacte. Hi ha un aspecte també molt interessant, Joan, i amb això pensava en el que ens podies aportar en aquest llibre, i és que Brahms és molt conscient que ell és el descendent d'una línia de compositors. Ell està obsessionat amb la figura de Beethoven, ens explica la conegudíssima anècdota segons la qual la seva primera sinfonia ja està 21 anys treballant fins que no l'estrena. Brahms té l'absoluta seguretat de que prové d'un llinatge de compositors, i en aquest sentit jo penso que també és un compositor humanista, no? Jo crec que és una figura que t'ho has reivindicat també. O sigui, que la música moderna no comença ara, sinó que tu bases moltes de les teves composicions en Monteverdi, en Bach, i que, per tant, que la continuïtat històrica és el que justifica, en certa manera, la modernitat.
Sí, no? Sí, per mi això és claríssim, tot i que és veritat que durant el segle XX es va intentar com trencar, però que en realitat, si t'ho pares a mirar, a més, no hi estem tan lluny i estàs com molt lligat, com aquella teoria allò dels sis passos, tota aquella cosa, perquè jo mires els professors que has tingut i ràpid algú va estudiar amb Nono, que va estar en contacte amb Schoenberg, evidentment, que va rebre el patronatge de Mahler, Bruckner, o sigui, amb tres o quatre persones arribes a Beethoven. I és allò, realment, el món de la música europea no és tan gran, tampoc. Llavors, tindre aquesta consciència també d'aquests part d'això, jo crec que funciona molt bé com a... Després per la creació, com a motor de creació, perquè parteixes ja de tot un material realment tan valuós que llavors tu el que fas és ficar-t'hi com a sobre, no? En canvi, la idea de partir com de zero, jo almenys a mi no m'excita, és allò com... No soc tampoc tan pretensiós com per dir el meu és tan important que de partir de zero. No, no.
Sí, sí. Hi ha un assaig molt, molt interessant d'Alessandro Barico que es diu L'alma de Hegel i les vaques de Wisconsin, que és un títol, el dic en espanyol perquè dissortadament, i amb això insistirem molt quan ens reunim per parlar de música, no el tenim en català, que explica justament com una de les grans innovacions o dels trencaments que es diu de la història de la música, que és la invenció de la tonalitat, especialment en Schoenberg, és un quelcom que en el moment que s'esdevé, els músics, començant per Wagner, que ja fa experiments amb la tonalitat, veuen d'una manera molt natural. És a dir, que trencaments històrics que a nosaltres ens semblen molt forçats
no són tan forts,
no són tan forts perquè és un esdevenir de la pròpia música. Oriol, aquesta inefabilitat, aquesta inspiració, aquest contacte amb diví que es parla, del qual es parla a les converses amb Brahms, es repeteix igualment amb les figures de Strauss, de Puccini. Quina particularitat hi ha en els compositors que trufen aquesta selecció que tu destacaries? Perquè més o menys tots parteixen d'una mateixa imatge, que és la imatge divina, però l'expliquen d'una manera diferent cadascun.
Sí, és cert, és a dir, en cap hi ha aquesta elaboració teològica, literària, tan ferma que demostra Brahms, però sí que hi ha un denominador comú, és innegable, és a dir, des de la famosa visió de l'espècie que viu Wagner, fins que diu que, jo què sé, quan Grieg diu que quan veu el paisatge nòrdic això l'inspira, o un testimoni preciós que és el de Giacomo Puccini, en el qual gairebé hi podem veure... És que aquesta és l'altra cosa d'aquest llibre, que no només és aquesta qüestió de la transcendència que hi ha a l'acte d'inspiració i que l'obra ens porta cap a regions desconegudes o a regions de l'ànima, sinó també del seu intríngulis. Per exemple, doncs, no sé, a la conversa amb Richard Strauss coneixem molts aspectes sobre l'estrena de Lohengrin de Wagner. I, per exemple, doncs, també sabem que Toscanini, quan dirigia, també passava alguna cosa de totalment màgica. És a dir, que hi hauria, a part d'aquella història, aquells detalls, aquelles particularitats, aquelles anècdotes que moltes vegades doncs, no hem sabut o que queden fora de les versions de les històries oficials, doncs que també les podem trobar. I per tant jo diria això, que hi ha un denominador comú amb tots ells, que cadascú la seva manera ho explica, i sobretot jo insistiria en una qüestió, la consciència. La consciència de que, per exemple, Max Bruch creu que hi passarà la història de la música només per una o dues obres, com és el concert per violí, la seva fantasia escocesa, i que diu que tot l'altre passarà descartat i que l'únic que s'aguantarà serà la música de Brahms.
Sí, sí, o com Humperdinck, que se sap un mer epígon de Wagner, respecte al qual ell es considera una cosa molt menor. I tenia raó, realment.
No parlaré de lo meu, no, parlo de Wagner.
Sí, 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 fora del Hansel i Gretel per Nadal, vaja, del Humperdinck i alguna cosa més que ha recuperat el Kaufman i companyia, no és pas un autor que s'hi programat molt. Per tant, també aquesta consciència de saber que alguna cosa estava passant que uns tenien més que no pas d'altres.
I també, Jaume, nosaltres que som opereros, més que operistes, m'agradaria a mi, opereros, o operaris, fins i tot podríem dir, hi ha analogies bastant curioses en el llibre. A mi em sorprèn, per exemple, la reverència que té Puccini per Wagner. És a dir, així, Puccini té una influència wagneriana, sobretot en una de les últimes òperes, ell mateix cita la Fanciulla del West, però Puccini diu una cosa molt interessant i és que accepta que els autors alemanys fan una cosa molt diferent perquè diu que en el fons cançons, el que fan més bé els italians són les melodies, i una cosa molt interessant que diu, el que toquen molt bé el to major,
Que la tristesa amb el to major.
La tristesa amb el to major. Això, a mi em va sorprendre molt aquest fragment.
És que és l'ADN de la música italiana. El que passa és que justament Puccini, efectivament, s'admirava molt en Wagner, i en el llibre no surt, però se sap que admirava molt Alban Berg, i de fet, amb Turandot, en què la vocalitat ja comença a trencar el que seria la tradició d'òperes anteriors, amb el viatge entre el personatge de Turandot i el de Liu, que són dos personatges radicalment diferents, vocalment Turandot apunta molt cap a Centre Europa. La prova és que les grans intèrprets de Turandot han estat grans wagnerianes, la Eva Marton, la Birgit Nilsson, etc. No? I ja flirteja molt també amb unes ambigüitats tonals que fan que Puccini legitimi aquesta admiració que té cap a la segona escola de Viena i cap al Bamberg en particular, que no era l'únic, perquè, per exemple, un altre compositor que mai associaríem tampoc a aquesta música de la segona escola de Viena era Gershwin, que també era un gran i gran fervent admirador de Berg, en aquest cas. Però sí, efectivament, en Puccini, ara que el treies a la palestra, és dels que més m'ha sorprès, perquè...
Sí, és un fragment molt curiós. A més a més, es veu un Puccini molt, molt desinhibit. Fins i tot hi ha un moment que em sembla que estan parlant a... No sé on se'l troba, i li diu, vingui a la meva residència demà, que podrem parlar més en calma. Sí. Clar, són aquelles, com us deia abans, les experiències per les quals nosaltres mataríem, no? Per poder estar fent un cafè amb Puccini.
Li explica allò del capellà que el va fer fora, dient-li que es faria protestar.
També,
a la manera de parlar dels compositors, veus i del que expliquen, veus la seva estètica. Perquè Puccini és com molt més allò, ple de contrastos de coses. Brahms és una cosa allò com més magmàtica. És molt curiós, perquè veus la personalitat allò. Potser sí que les coses estan preparades, però realment van ser sincers.
Oh, my love, my darling, I hungered for your touch.
Doncs jo recomanaria la lectura d'un llibre que estàvem esperant, com és La correspondència entre Robert Gerhard i el seu mestre Arnold Schönberg. És una edició crítica que fa Paloma Ortiz d'Orbina, una edició de la Biblioteca de Catalunya, en el qual tenim el text de la traducció a l'alemany al català. Per comprendre una mica tot el món Gerhard i de com va ser aquesta relació amb aquest gran paladí de la música del segle XX com Arnold Schönberg, Correspondència de Robert Gerhard i Arnold Schönberg, editat per la Biblioteca de Catalunya.
En qualsevol cas, Oriol, abans deies, hi ha denominadors comuns en aquest llibre, que a mi em sembla tan interessant, i és que, en el cas sobretot dels tres protes principals de Brahms, de Strauss i Puccini, són autors amb un vincle profundament religiós i transcendent, però també i en el cas de Brahms crec que és just dir-ho, perquè sempre se l'ha considerat un compositor molt clàssic, són tres renovadors, és a dir, són tres músics d'una modernitat esclatant.
És que moltes vegades pensem que la modernitat significa el trencament d'una tradició, i això no és així. Perquè, per exemple, parlant així de converses, una cosa que vaig fer pocs dies després d'haver llegit, de rellegir, el llibre quan va sortir publicat, és aquell famós llibre de Turner de les converses amb Stockhausen. Clar, Stockhausen, que tots el tenim associat amb aquest músic d'avantguarda, la música electrònica, et dones compte que era, evidentment, un superdotat, totalment el gran coneixement que tenia de la tradició musical. Per tant, jo fins i tot diria que compositors que estaven en una òrbita més experimental no es deixen també aquest punt de recerca, d'investigació, de la troballa d'unes sonoritats que tenen en un punt que ens transcendeixen. Si quan escoltem segons quines peces, i Gerhard no estava amb aquestes qüestions, però de música electroacústica de Robert Gerhard, tot aquell món, tot allò que es desperta, és aquella innovació, aquella sorpresa que ens porta a uns territoris que ressonen a la nostra ànima i ens fan descobrir aspectes de nosaltres que abans d'haver escoltat allò no haguéssim conegut mai.
I aquella frase picassiana que a mi també m'agrada molt, que és que les troballes i les noves idees són idees antigues que havíem oblidat.
Exacte.
Jo crec que això, Jaume, s'hi adiu perfectament, no? En el sentit de què és la modernitat.
Efectivament, aviam, sense les màscares africanes no tindrien determinades opcions estètiques del mateix Picasso, ara que l'anomenaves, no? Mm-hmm.
Digues, Oriol, que t'hem interromput.
No, precisament, Picasso, és a dir, es diu que quan una vegada va visitar unes coves amb pintures rupestres, va dir, no cal que fem res més, aquests ho han fet tot. Clar, sorprèn molt de dir, caramba, doncs en els orígens de l'art ja hi veia el punt que ja estava tot explicat. Per tant, jo diria que moltes vegades aquesta idea, i això aquí hi ha un bon element d'un compositor actual que es vincula amb tota una tradició i que, evidentment, es nota i es vincula i es troba en ell mateix en aquesta tradició que l'ha precedit. Això no significa, doncs, evidentment, que no sigui una persona doncs, del segle XXI amb tota la seva modernitat i que no va vestit en frac i en barret, sinó que va doncs, bé, com va amb un jove de la seva edat.
Nosaltres també tafanegem avui en la vida del Joan Magraner, a qui li robarem part de la seva intimitat. Et faig la mateixa pregunta que... o li fem tots, perquè és una pregunta que jo crec que li volem fer tots al Joan, ja que el tenim aquí. De la mateixa manera que Abel, i no m'estic comparant, li pregunta a Brahms, i tampoc t'hi comparant, parem, perquè seria fer-te una mala passada. En què pensa o com és el moment de la composició? Aquest moment màgic en el qual, a més, jo crec que tu, a diferència de molts dels teus contemporanis, compons amb llapis i pentagrama, és a dir, en aquest sentit ets molt clàssic. Quan estàs posat amb el llapis i amb el pentagrama, com definiries aquesta experiència?
Clar, vens primer de mesos de donar-hi voltes, de fer plànols, d'apuntar-te coses, de tota manera, escrit, dibuixat, de tota manera. I llavors, al moment de ficar-te allà davant, tens més o menys la idea, perquè al final la música és l'art del temps, per tant, tu com a compositor has de tindre aquest temps controlat. Llavors, abans que res, sé perfectament cada secció, més o menys, quan durarà, quan això, i quin resultat tindrà tot final. Llavors, es tracta d'anar omplint a poc, però clar, tu tens una quantitat ja de material que has anat generant molt grossa, llavors es tracta com de gairebé és un art manual així d'ofici d'aquests d'abans.
Per tant, tu estaries d'acord una mica amb el que diu Brahms de que primer, i això jo trobo que és interessant,
primer hi ha la il·luminació,
perquè,
sí.
És a dir, primer hi ha una il·luminació que té més a veure amb la totalitat de l'obra, és a dir, a tu se t'apareix l'obra primer i per dir-ho així després els retalls que has anat...
Clar, però és que per un simple fet, si tu no fessis això si i fessis al revés, n'estis afegint, com després si et fiques tu com a oïdor, com al públic, dius és que l'avorrirem, perquè clar, una cosa darrere l'altra quin interès té? La gràcia de l'art és que estigui compost, llavors una composició és això. Hi ha una anècdota, ara m'ha vingut al cap, és molt simple que ens ho va dir un cop Mauricio Sotelo, que diu, estàvem analitzant el Parcials de Griser, i el Parcials de Griser és simplement l'anàlisi d'un mi greu del trombó instrumentat, però diu, però repeteix el mi greu 3 vegades. És una composició. Si l'hagués ficat només un cop, no era una composició. Per molt que ja és després tota la instrumentació, no?
De la mateixa manera que Wagner, quan comença l'Or del Rin, comença desplegant una cosa.
Jo per això també m'agrada escriure a mà, i també fins i tot gairebé sense provar ni piano i sobretot sense ficar res a l'ordinador, també per aquest abisme de dir et fiques a escriure una cosa més enllà de lo que tu pots estar còmode, de lo que tu pots saber que funcionarà, per obligar-te a anar una mica més enllà.
I per tant hi ha una visió de la totalitat que després es desfà en aquells instants que tu has anat recol·lectant una
idea... I que no pots saber si es la resol bé fins al moment que te l'agafa l'intent.
Això ens, els mortals, diguéssim, que som les altres persones que estem en aquesta tertúlia ens costa, però jo recordo ara, el Jaume i jo som de religió mozartiana, i a vegades en les cartes de Mozart, quan parla amb el seu pare, se li escapen expressions com tinc aquest acte de l'òpera al cap. Sí. I realment Jaume Mozart s'hi refereix literalment, és a dir, tu dius, home, però com pot aquest animal tenir el segon acte de les noces de Figaro al cap? És que l'està veient literalment, no? I moltes vegades ho cita quan està parlant amb el seu pare. I fins i tot diu una cosa molt, molt interessant, diu, em fa mandra escriure, perquè a vegades, clar, si ja el tens al cap, dius, hòstia, ara posar-me a fer aquesta cosa tan sòrdida d'escriure, i sembla impossible, però ara el Joan una mica ens ho certifica, no?
Sí, clar, aquesta és la gran diferència també entre el que seria aquell compositor, diguem que és la prolongació de la música en si mateixa. Mozart era un ser netament musical, abans que humà era musical, i esclar, és evident, és una persona que té l'obra escrita en el seu cap. Que no sé si és el mateix cas, per exemple, d'un Beethoven, que és el compositor que lluita, i jo el comparo una mica amb Miquel Àngel, que deien que ell veia la figura dintre de la pedra i que el que havia de fer era treure la pedra que sobrava, el material que sobrava per fer emergir. I llavors en el Miquel Àngel últim, que hi ha aquelles escultures del non finito, escultures no acabades, vegades es veu aquesta lluita.
Sí, aquest dolor la... fins i tot.
Exacte, jo això ho miro, forma per emergir de la matèria.
Jo això ho he mirat fins i tot, i suposo que tu també t'has fixat, Oriol, quan veus una partitura. Jo, la primera vegada que vaig veure una partitura de Mozart a la Frick Collection, me'n recordo, vaig literalment al·lucinar perquè és que és impecable, és a dir, no hi ha ni una, sí, ni un esment. En canvi, les partitures de Beethoven, Joan, i tu també l'hauràs vist, són una cabrejada constant,
és
a dir, ser Beethoven és
devia ser... Però té a veure amb el material que ell fa servir, o sigui, Beethoven amb un simple, que és el que l'uneix amb Brahms, i és la modernitat de Brahms, que amb un simple interval et creen tota una obra, per tant aquell interval l'has de recargolar de totes maneres i has de lluitar, és així. En canvi, si tu et bases molt més en tirar una línia i després vas ficant en relació, avances d'una altra manera, molt més en direcció. No has d'estar en un punt.
En el teu cas, suposo, Joan, la literatura o la mateixa història de la música deuen ser claus de volta que et lliguen aquesta totalitat, no? Perquè moltes vegades has creat a partir d'un vers, a partir d'una idea, és a dir, tu també utilitzes... Per això jo sempre quan penso en la música del Joan Berg penso en la d'un compositor humanista, no? Perquè sempre hi ha una relació amb la literatura que no és casual. Sempre hi ha una palanca a partir de la qual tu alces la mirada per descriure alguna cosa més que el pur so, oi?
Exacte, és el que et dona aquesta idea de totalitat que després tu has d'anar reflexionant, a vegades tarda més o menys, a convertir en música. Per això on tu passes millor sempre és amb l'òpera, perquè ja tens el llibret fet, per tant només t'has de ficar a anar a crear una història, a crear un ritme teatral, és tot un altre món, no has de crear l'univers, sinó que allò ja hi és, has de crear un ritme.
Sí, sí, i aquesta relació amb la totalitat, Oriol, és molt divertit en les converses amb Joachim, fins i tot Brahms i Joachim parlen d'alguna referència budista, fins i tot, quan parlen d'algunes altres tradicions no exemptes del concepte de totalitat, com pot ser la judaica, que Joachim coneixia evidentment bastant, però també fins i tot la tradició xinesa, no? Que tu esmentes al pròleg, si no recordo malament.
I fins i tot d'una religió més animista, com és la dels indis americans. És a dir, al moment que parlem de Sitting Bull, és a dir, el toro sentado mítica, doncs també apareix per allà al mig. Només una qüestió en la qual referíem, en quant a Mozart és veritat, era una persona que no treballava amb esbossos, però hi ha un moment que això comença a entrar en crisi, que és precisament quan ja comença a agafar tots uns verans que s'acosta, anem a dir, és aquell Mozart ja més prebeethovenià, eh? És a dir, que això també una mica que també Mozart ja va patir un procés de transformació en el qual ja no era allò de em fa mandra compondre, sinó que fins i tot doncs ja començava a fer més provatures o fins i tot a deixar obres inacabades. Hi ha tot un reguitzell d'obres que estan amb la Mozart als Vegaba, en el qual, doncs clar, són obres que no va finalitzar perquè possiblement doncs ja estava també en aquesta idea una mica michelangeliana que deia molt bé el Jaume.
Sí, sí, i fins i tot no només es parla del sobrenatural, hi ha una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és quan Brahms s'interessa per un personatge que es diu Daniel Holmes, si no recordo malament. Explica'ns una mica, Oriol, perquè és un moment del llibre fins i tot molt divertit.
Bueno, hem de tenir en compte que estem a l'època de l'espiritisme. L'espiritisme era l'espiritualitat de la classe treballadora, de la classe obrera. És a dir, per exemple, doncs, jo què sé, a Sabadell hi havia els que eren, a part d'esperantistes, a part de vegetarians i de nudistes, doncs també practicaven l'espiritisme i eren els treballadors de les fàbriques. Per tant, hi havia un moment en el qual tot aquest tema com a reacció a tot el positivisme, a tot el progressiu ateisme que es va desenvolupar al segle XIX, varen començar a sorgir corrents, moltes vegades contracorrents, en el qual, per un costat, els apassionava tot el tema de flirtejar o d'experimentar els poders de la ment, i en el qual, doncs bé, aquí entraríem en una qüestió doncs, que des del punt de vista dels patrons de la física newtoniana ens costaria de creure, però que des dels patrons de la física, doncs anem a dir, quàntica o de la mecànica quàntica, podríem entendre millor. I es veu que sí, doncs, que Daniel Home tenia la capacitat doncs, de levitar.
Sí, sí. Hi ha unes escenes descriptives molt, molt divertides, que fins i tot s'explica com en un saló de sobte es va posar a volar, oi?
Es va posar a levitar... Però això hi ha imatges en el qual es poden veure doncs, en segons quins temples budistes, precisament, curiosament, a través d'unes vibracions d'uns instruments que es poden les pedres aixecar del terra. Clar, això des de la nostra mentalitat, dels nostres patrons lògics mentals racionals, dius, impossible, hi ha trampa. No, és una qüestió que també pot absolutament ajudar a desxifrar, però aquí ja ens aniré molt enllà. Prefereixo dir-ho a deixar-ho aquí. En tot cas, doncs que... Vaja, que aquest Daniel Home era una mena de Fassman de l'època, per dir, doncs, el cas d'un mentalista prou important, que vaja, això ho podeu, pot buscar qualsevol oient que vagi a YouTube, vagi la famosa, doncs, aquella ocasió que en un programa de Josep Maria Pujal, doncs, va demostrar de com trobar unes peces, tot i estar absolutament només amb la força de la ment. Doncs bé, és, Daniel Home és un Fassman.
I demostra que Brahms era un personatge molt encuriosit, no només per la literatura que es feia a Anglaterra, sinó perquè llegia premsa internacional, és a dir, quan
dic... que parlen de Buffalo Bill...
Exacte, que és... quan dic Abel tafaneja, ho dic perquè també contagia la seva tafaneria als personatges amb els quals conversa. Doncs bé, com deia, és un llibre en el qual hi ha moltíssima cosa, hi trobareu història de la música, hi trobareu aquesta intimitat dels compositors, i també és un llibre, i ara jo crec que l'experiència del Joan ens ha servit molt per reflexionar sobre un concepte que encara ocupa i fa filosofar els nostres compositors. Joan, sempre demanem al nostre convidat que ens recomani una música per cloure el programa. Vaja, aquí suposo que la dificultat és discriminar, perquè hi ha tants compositors tan bons i s'hi citen tantes coses que vaja, tot teu per acabar el programa, diguem de tanta, vaja, de sí, tanta teca. Sí.
Pensant, està clar que ha de ser de Brahms, perquè és com el gran protagonista del llibre, i a més, és això, es podrien citar aquestes últimes obres que deia l'Oriol o el Requiem Alemany, però anant pensant també, jo crec que té una de les obres més íntimes, però també tocades per tota aquesta cosa de l'espiritualitat, que són aquelles dues cançons per a contralt, viola i piano, i especialment la segona, que és la cançó de bressol santa o sacra, el Geistliches Wiegenlied, que parla com que la Mare de Déu demana als àngels que aturin els arbres perquè no facin soroll i pugui dormir el nen Jesús. No? Una cosa que, a més, és molt el que demanen ells aquí, sempre silenci per escriure, no? I hi ha moltes versions molt bones.
Doncs amb aquest fragment de Brahms acomiadem aquest primer programa que dediquem a la música. Jo t'agraeixo molt, Joan, que hagis vingut aquí a la llibreria Ona per parlar-nos de la teva experiència, i sempre que surti alguna iniciativa o alguna publicació en català, doncs direm, cridarem el Jaume i a l'Oriol per parlar-ne. Esperem que siguin moltes més, no, Jaume? Perquè tenim moltes ganes de llegir sobre la nostra passió en la nostra llengua.
Sí, a poder ser llibres de qualitat i que vagin molt més enllà del que és la pura i mera divulgació musical, que també està molt bé, evidentment, però més llibres com aquests fan molta falta. A més, deixa'm dir, Bernat, que aquell llibre per mi era un llibre molt esperat. Desconeixia aquesta edició reusenca de la Campana, també l'Oriol en el seu pròleg. És aquells llibres que un ha sentit a parlar, el veu molt citat, però no hi té accés. Passava una mica com aquell del Charles Burney, aquell famós viatge a la França i la Itàlia musical de l'època, que tothom en parlava.
Cantilado, si no recordo malament, va dir
Cantilado. I en Ramon Andrés ens va llegar una traducció magnífica, ben notada, a més a més, doncs són aquells clàssics que són per sempre.
Doncs encoratgem els nostres amics editors, que ens escolten, molts d'ells ens escolten aquí a l'illa de Maians, a publicar més música, perquè a més, segons em consta, perquè tinc espies dins de l'editorial Fragmenta, s'està venent molt i em sembla que es farà una segona edició d'aquest llibre fantàstic. Oriol, moltes gràcies també per haver estat aquí a la meva illa.
Sí, només una cosa que em sembla de justícia, recomanar al meu company prologuista, el del Josep Maria Gregori, aquest és el pròleg que heu de llegir, l'altre no val ni la pena, i després una altra cosa, tonta però vàlida, que és el de la portada. En el seu moment, jo vaig tenir l'ocasió d'entregar a la primera edició amb l'Antoni Tàpies, i resulta doncs, que aquest, la lectura amb en Tàpies li va provocar alguna cosa i va provocar, doncs, efectivament, la creació de dues obres. Doncs bé, la portada té a veure precisament que és la il·lustració d'una de les peces de Tàpies que va fer com a conseqüència de la lectura d'aquest llibre d'Arthur Abel.
Sí, ho expliques molt bé, el pròleg, que és un pròleg que també cal llegir, perquè i a més ens agrada molt que els llibres tinguin més d'un pròleg, fins i tot hi ha editors que el posen al final. A mi m'agraden més els epílegs que els pròlegs, perquè penso que és més interessant haver llegit primer l'obra, però això depèn de gustos personals. Senyors, moltíssimes gràcies per venir a l'illa i se us espera aviat.
Gràcies. Plaer.